El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, Eduard Gené i el Bernat Picornell. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Que no sé si estan contents pel resultat de dissabte. El Bernat, em sembla que sí, perquè me'l vaig trobar a la nit. Aleshores anava amb la samarreta al Barça i em reia.
Em pensava que anaves a dir que anaves d'una altra manera.
No. Com anava vestit. Com anava vestit i la cara que feia.
Segurament anava millor que ahir els jugadors del Barça a la celebració.
Sí, perquè n'hi havia algun que estava molt cansat. I tu, Eduard?
Home, a mi la veritat és que quan ja sento i veig i sobretot escolto que la gent està contenta, i jo estic content.
El Xavi, el tècnic, deia que hi havia un problema ahir al Camp Nou amb el delay, no? Que per això feien veus estranyes, no?
Ah.
Això és l'explicació tècnica.
Tècnica.
Bueno, clar.
Es diu delay ara, això?
Delay. Sí, no, que és una afirmació seriosa.
Es diu delay. Ah, no, jo pensava que es deia, no sé, una altra cosa.
Una altra cosa. Bé, tot pot subar.
jo dic que quan sento que la gent està contenta i feliç, jo no em puc sentir malament, perquè només faltaria, no?
Però vas veure el partit o no?
No. Jo vaig veure és que, fixa-t'hi bé,
què vas fer?
Sense veure el partit...
Ja sabies com anaven.
Ja he vist... No, sabia com anava per escoltar.
Pels crits de la gent.
Perquè m'arribaven els coets per tot arreu. A més, a la Foresta és curiós perquè jo tinc una espècie de detector de cap a la dreta o cap a l'esquerra, que sé quan és un del Madrid o quan és un del Barça, però evidentment l'altre dia. I més, hi havia una zona que era baixa i puja el so cap on estic jo, que els crits eren, en fi, determinants. Per tant, jo ja sabia perfectament com anava tot. Però és que, suposant que això que no ho vegis, després ja s'encarreguen totes les televisions fet-te el veure. O sigui, ara, en sèrio, jo estic content, per això que ho guanyo el Barça i em sembla molt bé. Sempre em preocupa, i sempre ja t'ho he dit aquí, sempre em preocupa la distorsió d'aquestes coses. Quan arriba un moment en què, jo penso, la gent que hi havia ahir a Barcelona seguint la rua, més dels 70.000 o 70 i pico mil que estaven al canvi, que van anar a buscar, van anar personalment a buscar les entrades amb aquelles guixetes fastigoses que les podien canviar, perquè és un forat un forat rectangular a la paret, que la gent ha de baixar el cap per poder agafar l'entrada. La gent que va allà, jo no sé, ara diré una cosa lletja, forta, eh? Jo no sé si el dia que es proclami la independència de Catalunya hi haurà tanta gent al carrer. Ja m'agradaria.
Sí, home, jo crec que sí, no? Jo, de fet, intuïa per on anaves. Jo crec que justament el nostre país, vaja, és a dir, si d'una cosa no ens podem queixar és de la mobilització que cada X anys doncs, ens té acostumats, diguem-ne. Per tant, que surti moltíssima gent al carrer pel Barça, fantàstic, mentre surtin per la resta de coses que surten. Per tant, en fi... Si fos al revés, si només sortíssim pel Barça, llavors sí que tindríem un problema. Però vaja, en fi, jo crec que era digne de celebració, la gesta que han tornat a aconseguir alguns dels jugadors que ja havien aconseguit la gesta anterior de guanyar el triplet.
Esportivament sí, aquest és el tema. Esportivament sí, l'altra cosa és, des del punt de vista, quan jo observo doncs, que hi ha aquesta, diguéssim, traslació del fet esportiu, un fet esportiu que no ens oblidem, està basat, sobretot, en un equip de per dir-ho d'alguna forma, de gent comprada a l'exterior. Perquè tu analitzes... Bueno, tu analitzes...
No, ara et faig els números i t'ho relato.
A l'equip del Barça, i a veure, quants catalans hi ha a l'equip del Barça, els primers que juguen... Són 22 jugadors o 23 jugadors els que són de forma de plantilla, la meitat són estrangers.
Però més que estrangers, tu has de comptar si són del planter o no són del planter, perquè... Com nosaltres tampoc li demanem a la gent que ve a Sant Cugat a viure d'on és o d'on ha nascut per considerar-lo santcugatenc, nosaltres a l'hora de valorar els jugadors, jo crec que ha d'haver-hi la distinció entre els que s'han fet a casa i els que no s'han fet a casa.
El marge del futbol, jo no sé, que no estic parlant de futbol, eh? Mm-hmm. I no em parlis del Messi, perquè el Messi no diu una puta paraula en català.
Com molta gent a l'àrea metropolitana no la diu, tampoc. És a dir, i deixa de ser país perquè no la digui la paraula en català? No, és una pregunta per fer.
Home, a mi em semblaria que una persona que està projectada, educada i creada pràcticament doncs aquí, a la Masia, doncs tindria, hauria de tenir de tant en tant el gest, el gest de bona voluntat i de categoria jo personal
el gest
de
fer-ho. Però hi ha determinades persones que porten aquí tota la vida... Tristo Stoichkov i Johan Cruyff i ni una paraula de català, mai.
Si em preguntes per en Cruyff jo et diré bastantes més coses
no, encara. I hi ha gent que sí, que ahir Pedro va parlar en català, per exemple, i Pedro no és d'aquí i en fi, no? I perfecte, no? Es va deixar anar i no sé.
No, però dic... L'altre dia van jugar 7 jugadors de la casa del Barça, eh? Els he comptat ara, Piqué, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi i Pedro. Que això cap equip pot dir que la base del seu 11 inicial o dels 16 jugadors bàsics que
excepte
tinguin...
L'Atlètic de Bilbao i tal.
Sí, vaig parlar l'Atlètic de Bilbao, continuen en la seva època... Sí. Deixem-ho estar, vaja. Però que el Barça, que pugui dir que la immensa majoria de jugadors els té no. del planter i que l'estrella sigui del planter...
Sí, sí. I a més és un tema que és que jo crec que seguirà sent així, és a dir, crec que l'ADN, tots plegats l'hem entès, diguem, l'ADN Barça, i anem a fitxar un tio que és molt bo, que presentem avui, però és que a més és que és d'aquí, és que és de baix, diguem, no? De fet, ha anat passant al llarg dels anys, que hem hagut d'anar a fitxar jugadors boníssims catalans d'aquí, en fi, escuts, viscuts, aguitats, etcètera, els hem hagut d'anar doncs, a buscar fora, no? Gent, o alguns d'aquests jugadors formats al planter del Barça, no? Com és el cas de Cesc Fàbregas, o en fi, Gerard Piqué, que, no, que vam haver d'anar a buscar a Manchester, en fi, a Aleix Vidal ara, bueno, jo crec que l'ADN, en fi, és una cosa molt, molt particular i que costa de trobar, però un cop trobada sembla que en aquest cas funciona, no? Per tant, en fi...
Tot i que el Barça B ha baixat aquest any, que estava a segona A i ha estat tan mal gestionat que ha acabat a segona B. I costa després, recuperar aquestes situacions de segona A.
I el Girona...
I el Girona, no? Ahir, pobre.
Exacte. Els últims segons es va deixar l'ascens directe en fi, a primera.
Que vam tenir aquest espectacle lamentable de veure gent tirant coses al camp, sí. Que clar, només que n'hi hagi un que encerti, que tristament va haver-hi un que va encertar,
una
ampolla d'aigua petita però plena, aleshores va impactar el...
És que jo no ho entenc, jo soc jugador de Girona, evidentment pots agafar l'enrevia que vulguis, per cert, jo crec que el gol anul·lat era ben anul·lat, per tant,
era correcte,
res a dir, diguem, però no perds, o sigui, si perds els és a dir, si al final de tota la promoció d'ascens i perds l'últim segon, d'acord. Però és que ara, dijous, tens un altre partit contra el Saragossa, o no sé exactament qui. L'has de jugar amb tots els teus efectius perquè t'has d'assegurar l'ascens a primera contra equips bons, per tant, no la liis, diguem. En fi, no sé què ha posat l'acte, l'àrbitre del partit, el seu acte arbitral, però és que em sembla fora de lloc i de jugador poc preparat. Muntar una tangana, entrar al vestidor de l'equip rival a no sé a dir què a no sé qui, el jugador rival em sembla absolutament lamentable i de baix nivell, sento, em sembla de baix nivell, hi ha una tangana quan tens una promoció d'ascens a la cantonada, escolta, concentra't i al final la promoció d'ascens i si vols ja deixes anar tota la teva ira, si és que l'has de deixar anar, que ho dubto, diguem, però en qualsevol cas, controla't una miqueta.
Bueno, és un tema de passió, està claríssim, que hi ha passió i quan hi ha passió doncs passen aquestes coses. Per això jo, a vegades, quan veig segons quin tipus de reaccions, sempre penso, tranquils.
Hi ha passió, però hi ha determinats jugadors del Barça que saben dominar molt això i quan hi han hagut tant ganes, etc. Carles Puyol, per exemple, era el primer que anava allà i en fi, a tranquil·litzar els ànims, no? I ja sabem que hi ha jugadors, inclús al Barça, hi ha jugadors, evidentment, que li han tant ganes, les han liat fora del Barça i tal, i després han, escolta'm, els reduques, els tranquils...
El comportament del públic, independentment de l'estadi que sigui o la categoria que sigui, sempre trobes comportaments que no són majoritaris, això també cal dir-ho, perquè la majoria de la gent pot anar a cridar i tal, però vaja, més enllà de cridar hi ha un límit, però tu pots anar a un partit tranquil·lament d'infantils d'algun esport base, no? De qualsevol, no només el futbol, i et trobes a vegades en comportaments de famílies, pares, que, vaja, espanten, eh? Perquè, clar, primer, en futbol base o esport base, el més important és la formació, no? I després el comportament d'alguns pares o familiars que traspassen qualsevol mena de comportament educat, no? I aleshores després hi ha els àrbitres, que aquí, allà els àrbitres sí que pateixen. Sí, sí. Però, per exemple, un àrbitre que està arbitrant al Camp Nou, home, és molt difícil que li passi alguna cosa, no? Perquè hi ha unes mesures de seguretat...
Que Mourinho t'esperi el pàrquing, sí, diguem.
Però en un camp petit on la gent la tens arran de gespa o arran de pista, allà un àrbitre sí que es juga moltes coses, no? Perquè no està sol, etc. Després, doncs, hi ha comportaments estranys. És una pena, no? Perquè si els nens ja veuen això dels seus pares, no? De...
Però que demanen els pares amb alguns nens només és una cosa, guanyar. Sigui com sigui.
Clar, el sigui com sigui és el problema, no? Aquí, perquè guanyar en si no és...
I a partir d'aquí, doncs, clar, i l'insult amb el contrari, quan no ha començat ni el partit, perquè això jo he viscut, no ara, fa anys, amb les meves filles, jugava a handball, i he vist, abans de començar el partit, ja hi havia gent que estava insultant a...
Jo crec que òbviament, mai a la vida, sota cap circumstància, s'ha d'insultar a ningú, diguem, però jo crec que hi ha insults i llocs, hi ha moments i moments, diguem, no? I el que fa ara mateix doncs, la Comissió d'Antiviolència de sancionar tot Déu per qualsevol cosa doncs, que passi en un cap de futbol, doncs, a mi em sembla exagerat, diguem, no? Jo entenc que determinats comportaments s'han de sancionar i si poden ser sancions exemplars, perfecte. Jo, per exemple, vaig estar molt, molt, molt a favor de la sanció a Luis Suárez. Si t'has passat de la ratlla 3-40 pobles en el Mundial, doncs ara pringues, diguem, no? I així hauria de ser totes les sancions, diguem, igual que el dia que van trepitjar la mà, em sembla que va ser a Messi al Camp Nou, en fi, una sèrie de comportaments que per mi les sancions han de ser exemplars, diguem, no? Però d'aquí, és a dir, de sancionar la mort d'un aficionat, diguem, en fi, a sancionar absolutament tots els crits que hi ha en un partit, a mi em sembla... Bueno, doncs passar-se a l'altre extrem. No?
És que, a més, és impossible. O sigui, doncs, des del punt de vista formal, no hi ha possibilitats, no? És que què faràs amb 70 o 80 mil persones?
Bueno, és tapar probablement altres coses, diguem, no? Perquè si no, no entrarem ara a debatre res d'això, diguem, però és com la xiulada de la final de Copa, diguem, no? Que et poses a... No, gran història per seleccionar, perquè... Què agafaràs? Les 40.000 persones del Barça que hi havia allà, més les de l'Atlètica, i les persona a persona les sancionaràs? És que em sembla, òbviament, absurd, diguem, tothom ho veu, però mentrestant ja has creat doncs, l'estat d'ànim aquest... Doncs, de...
Que per cert va haver aquella roda de premsa de la comissió corresponent, que d'allò, i ha quedat en res. Vull dir, que han dit que aconsellarien, investigarien, demanarien, etcètera, i veurem en què queda. Vull dir,
és un tema molt... O sigui, una reunió feta en dia de festa... immediatament, que deu durar dues hores, on hi ha 12 o 14 persones per fer allò, és increïble, jo.
Bueno, hi ha festa a Catalunya, no sé, em va dir, no sé si hi ha festa i uns passen.
Ah, bueno, en qualsevol cas, 24 hores després, sí. I a més això, una reunió de 14, o sigui, hi havia membres de la policia, hi havia, inclús de la Guàrdia Civil... Això està absolutament desorbitat, no té sentit, forma part d'una mica d'un tipus de reacció que dius, i les reaccions després dels comentaris que hi ha hagut de diferents persones, incloent, jo diria no marcadament independentista, que ha dit senzillament caldria mirar a l'origen del fet de que xiulin, no tant el fet de que xiulin.
Crec que Xavi Hernández mateix, diguem, no? Va dir això.
I em sembla que en Marc Gasol també, vull dir, clar, quan es diuen aquestes coses així i les reaccions són tan viscerals, tan terriblement viscerals, és impossible. Per això que a vegades a mi el que em preocupa d'aquest tema dels esports i el futbol específicament, perquè... hi ha molta més gent darrere, molts milions de persones darrere, és això. És aquesta traslació, aquesta espècie de línia difícil de discernir entre el que és un esport, que pot ser això doncs, de molts seguidors, etc., i el fet estrictament sociològic, polític, tens. Això a mi em preocupa perquè penso que llavors és impossible, o sigui, no es pot unir d'aquesta manera, no es pot fer una bandera. No es pot fer una bandera de dir Barça-Catalunya. Mm. Això és el que jo a vegades penso que aquí hi ha un punt de fricció que és molt difícil de solucionar, però que en canvi no respon o no hauria de respondre amb aquesta realitat. Tu dius molt bé, jo estic d'acord amb tu, Bernat, quan dius s'ha demostrat que la gent surt al carrer i no específicament per un tema d'esports ni de futbol, és veritat, i per tant això ja està demostrat. però aquesta relació que es produeix d'una forma automàtica, jo penso que no va a favor, al contrari, penso.
No sé, em sembla que cap ministre ni el president del govern espanyol va assistir al partit de la Champions, i alguns diaris, premsa, deia que era un càstig pel Solats. Perfecte, si aquests han de ser el càstig, que no vingui...
Va anar-hi la Soraya Sáenz de Santa Maria, sí. I després hi havia la típica broma que corre per Twitter, que deia que el representant del govern espanyol a la llotja de Berlín era Josep Antoni Duran i Lleida.
Em pensava que va dir que no es veia.
Que, per cert, vull dir, per deixar ja el futbol, que, bé, si voleu fer alguna cosa més, volia conèixer la vostra opinió sobre la situació d'Unió Democràtica, la pregunta del 14 de juny, és a dir, si no m'equivoco, aquest diumenge a Sant Cugat tindrem urnes, perquè el que és la seu d'Unió Democràtica serà punt de votació de la gent del Vallès Occidental,
els quatre
cantons, sí, és que estava intentant recordar ara, quatre cantons amb carrer Santa Maria,
sí.
Ubicació privilegiada, i a Sant Cugat hem tingut, sobretot, que la gent contrària en aquesta pregunta, els que votaran no, el sector sobiranista, per resumir-ho d'alguna manera, ha alçat la veu i ha dit que aquesta pregunta no els agrada, que no es parla d'independència, que el resultat que en surti doncs serà difícil d'interpretar, i, vaja, han parlat a Cugat.cat, sobretot Carles Brugaroles, que el coneixem, de tinent d'alcalde i també amb càrrecs a Unió, Joan Requesens, diputat i també càrrecs a Unió, i el Xavier Amador, que havia estat regidor d'Esports en el seu moment i també amb càrrecs importants a Unió. Els tres han alçat la veu, i de fet aquest dimecres hi ha un acte al Sant Cugat Trade Center amb la Núria Gispert, que és presidenta del Parlament i membre d'Unió Democràtica, per defensar-lo.
Aquí?
Sí. Sí, sí. És un acte semitancat, vull dir, és només pels militants i simpatitzants, però si tot va bé, més Cugat.cat la podrà entrevistar abans i ja portarem les declaracions. Però vaja, que ara el que vull saber és què en pensen d'aquesta situació d'Unió Democràtica.
És que no és una pregunta.
No, què vols que et digui?
És un guió. Sembla un guió d'una pel·lícula.
Doncs com acaba aquesta pel·lícula? Perquè, clar, aquí parlàvem de ruptura, passi el que passi.
Jo, per mi el dubte, personalment, el dubte no és si sortirà el sí o sortirà el no, que jo crec que el sí no tindrà problemes per guanyar, crec, el dubte és què passarà després, diguem, no? Què passarà amb tota aquesta gent, doncs, que ha alçat la veu, veus que poder estar més o menys d'acord, però veus bastant autoritzades dintre de Unió Democràtica, la presidenta del Parlament, l'expresident del Parlament, en fi...
Senyor Rigol,
molt honorable, senyor Rigol. El president de Federació Barcelona, el president de Regió Metropolitana, per tant, poca broma, diguem, el suport que està tenint el no. Per mi el dubte és veure com acabarà tot això, diguem, no? com ho gestionaran per poder, en fi, per poder passar aquest tràngol, diguem, no? Perquè és un tràngol, perquè molta gent demana, ells, de fet, ja demanaran una pregunta clara, aquest sector crític, diguem, ja demanaran una pregunta clara sobre la independència, i no l'han tingut, i malgrat això, doncs segueixen allà, i... Bueno, no sé si tot continuarà com sempre, i ja passa llampenya a Unió Democràtica, diguem, no? Perquè Duran i Lleida ha tornat a imposar una altra vegada doncs, les seves tesis, la seva, en fi, manera d'interpretar el conflicte, doncs perfecte.
Jo, el senyor Duran...
Després el problema sobre la pregunta...
Amb sis derivades,
pregunta...
amb sis derivades, eh?
No, però em referia a la pregunta del 9N, que no, perquè hi ha molts partits que no es posen d'acord, etc. En fi, resulta que al final un sol partit és qui fa la pregunta més llarga per preguntar la seva militància, perquè, clar, òbviament, allà no es mullen, vaja, ni apuntador, diguem, no?, per fer una pregunta clara. Per tant, en fi... També destaca això, diguem, que el 9N la pregunta era com era, però hi havia bastants més partits que ens van posar d'acord i ells, doncs, no... En fi, una pregunta que em sembla absolutament fora de lloc.
Jo fa molts anys que dic que sempre que surt el senyor Duran i Lleida és un misteri de la naturalesa.
Per què? Perquè es manté...
Això ve d'un programa de ràdio que feien quan jo era petit, que es deia, en castellano, evidentemente, que es deia Misterios, sortia una música d'aquest tipus, em sembla que era de Brahms, i llavors a condició sortia una veu fosca que deia...
De Brahms, no els de Berga, eh?
No. I sortia una veu així i deia Misterios de la naturaleza. I llavors a partir d'aquí deia, no sé, aquelles coses típiques, diu, en el Nepal ha sucedido que m'ha aparecido un animal estranyo, coses d'aquestes. Doncs jo la Lleida sempre el situo en aquest punt, és un misteri, és una aparició que va sorgir en la política catalana en un moment determinat, José Antonio Duran i Lleida, i penso que el que és misteriós és com encara continua marcant, tu ho acabes de dir, no? Després de tot el que hi ha hagut i tots els canvis i el que ha passat a Unió i les manifestacions personals de molta gent que ha dit clarament exactament què és el que vol, la marxa de segons qui, com el senyor Vila de Badal, etc, etc, i encara doncs diu aquest senyor això i no el foten escales avall. És que no és un misteri, és un misteri absolut. Jo crec que està claríssim que el senyor Duran representa un lobby des de sempre, i aquest lobby doncs vol continuar tenint la seva força, la seva presència, i ell ho intenta per tots els mitjans perquè és la seva feina. La seva feina real és aquesta: mantenir el lobby o les relacions entre el que podríem dir-ne el lobby centralista, no castellà només, sinó basc també, i el català, i ja està, n'hi ha més. Ara, com és possible que ho aguanti? Com és possible que amb l'evolució que la societat catalana ha anat fent en els últims 10 anys, sobretot, doncs encara tingui aquest poder? Perquè jo sento el senyor Espadaler, l'altre dia, el sembla que va ser ahir, o el dissabte, va anar al dematí de la TV3, vaig fer un tall, no, que havia, i jo penso, caram, quin deixeble, no? Quina qualitat. Com és possible estar 3 minuts o 4 minuts enraonant sense dir absolutament res del que has de dir? Sense deixar anar aquelles paraules que s'entrarien i diríem, ah, vols dir això? Estàs aquí. No. És capaç d'estar 3, 4 minuts dient coses i coses i coses i coses, i al final dius, però sí o no? És així.
Sí,
què hi farem?
El Polònia ho deixa retratat sempre.
I quines conseqüències pot tenir també això en àmbit local? Perquè el dissabte es constitueix el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat i de la resta del país, els plens corresponents, i per ara arribarà Convergència i Unió a cadascun dels plens unida, no? Però i si passa alguna cosa el 14 de juny que impliqui una ruptura dintre del partit i que impliqui que se'n vagin regidors, etc., podem tenir un mapa electoral municipal, que ja és complicat tal com va sortir de les urnes, ja ho veiem per exemple a Barcelona i a diversos municipis, el que pot passar si aquesta fractura impliqués que gent d'Unió Democràtica doncs marxés, o que Unió Democràtica se separés de Convergència, vaja, que queda tot molt a l'aire, i al setembre tenim eleccions, vull dir que... Déu-n'hi-do,
aquest era el meu dubte, diguem, no? O sigui, allò, conseqüències reals de la victòria d'uns o d'altres, diguem, el dissabte que ve. A mi em sembla que, no sé, porten molt temps, intentant amagar les seves contradiccions, etc. Hi ha un moment que les tres contradiccions... En fi, si són principis bàsics, diguem, allò... Prioritat número 1 pel meu país, sigui aquesta, i el meu partit no la representa, bueno, potser al final sí que tenim sorpreses a Unió, però també és veritat que, doncs, que porten molt temps darrere d'un canvi que no arriba, i si arriba en forma d'Espadaler, que parla en veu de Duran i Lleida, per tant tampoc no s'haurien massa...
És que l'Espadaler diu una frase que em sembla sensacional. Diu, l'important és la brújula, la direcció de la brújula, i no el tempo. Home, a veure, sí, d'acord. Tu saps, quan tu estàs a la muntanya i vols orientar-te, naturalment, doncs la brújula és imprescindible segons en quin moment per poder dir, ostres, em quedaré aquí enganxat o on sortiré, no? Però el tempo també és important, és a dir, ho faig ja, no? Faig alguna cosa, ja m'hi poso en marxa, o vaig esperant a veure què passa. Clar, jo tinc la sensació que el sentit de l'instint de conservació, en aquest cas de Unió, i també de Convergència, no només, em fa l'efecte a mi, que s'intenti no trencar res que no tindria marxa enrere fins que no arribin a les eleccions al setembre. Jo tinc aquesta sensació. Que intentaran per tots els mitjans mantenir l'estatu quo, perquè és que si no, si es trenca, això que deia, que apuntaves tu, Pep, si, que això afecta a tot arreu, vull dir, que afecta, doncs, aquí en aquest moment tindríem el número 2 de la llista del govern municipal, el número 4, sembla que en Borgola, no me recordo quin punt està, sí, però és igual.
Era el següent, ara no me recordo, 6 em sembla, eh? Ara parlo de memòria.
Això dic que aleshores tindríem automàticament dels 11, que ja en fan falta dos més, doncs en quedaria... Això també passa una altra cosa, i és que jo no sé fins a quin punt el que decideixin des de Unió fa que variï la persona que estigui en una llista que ja ha estat votada i que ja està registrada i que tal, no ho sé, això. Perquè si aquests poden continuar, diuen, jo soc independent, i com independent doncs continua la llista funcionant.
No, si tindríem escenaris de tot.
I tant, bueno, ja els tenim, perquè el de València, déu-n'hi-do, i el de Madrid, no diguem.
També és veritat una cosa, aquí Sant Cugat, per ser justos, quan tu preguntes a Convergència i també preguntes a Unió, als seus regidors, ells diuen que la relació és bona i que l'equip de treball ha funcionat durant aquests darrers anys, i que en un hipotètic escenari de ruptura ells no veurien per què deixar de col·laborar entre les dues forces. Ho dic perquè també per ser justos amb la situació local, perquè ells diuen, no, l'equip de govern funciona, estem contents, ens posem d'acord, tenim un projecte de ciutat, i que en cas hipotètic de ruptura no tindríem per què separar-se. Però vaja, les direccions dels partits ja sabem, no?, que a vegades l'autonomia local, això que en diuen autonomia local, queda de banda.
Sí, però al final també hi ha l'argument aquest de jo m'he presentat, jo soc un electe, m'han votat determinades persones i m'han votat determinades persones per determinades idees que jo defenso, diguem, no? Que el partit també defensa una cosa, però jo personalment, escolta'm, jo amb tothom amb qui he parlat he defensat determinades tesis, diguem, no? Si aquestes tesis han sigut votades i he sortit, doncs, escollit, doncs, escolta'm, jo defenso els meus electors també, no? Aquesta versió, diguem, que alguns donen, doncs, en determinats moments, doncs, bueno, també és respectable, no?, al final, perquè això, el càrrec és personal, malgrat que jo crec que et deus a unes sigles, diguem, no? I si ja sabies que el teu partit, doncs, probablement no s'acabaria de definir, doncs, bueno, el problema també és teu, diguem, no?, per no haver fet el pas en un altre moment. Però vaja, jo entenc que hi hagi determinades persones que en fi, que en aquest cas doncs, siguin demòcrates cristianes i que ho seran sent, malgrat doncs, que Unió Democràtica doncs, no respecti exactament doncs, les seves tesis, diguem. L'altre dia, per cert, va sortir la neta de Carrasco i Formiguera, crec, criticant a Duran i Lleida, que això també és fort, que un familiar molt proper, diguem, del fundador del teu partit, en fi, et posi de volta
quan dius la neta no vols dir la Marta Carrasco, la ballarina.
Ara us busco a veure si trobo exactament
dic perquè la Marta Carrasco ballarina, doncs és segur que si el seu avi aixequés el cap tindria un ensurt. No, jo
una de les que ha criticat recentment Duran és Rosa Maria Carrasco, la filla de Manuel Carrasco i Formiguera. I ho va dir al canal 324.
Perquè la Marta Carrasco segur que hagués criticat el seu avi i el seu avi hagués mort d'un ensurt quan l'hagués vist. Jo seguint amb això que estaves dient, Bernat, jo penso que aquestes eleccions municipals, el pes, per una banda, dels partits, no tant de les formacions locals, el pes dels partits i la inèrcia de la votació del conjunt com a país, bueno, com a país en Catalunya o a Espanya, ha tingut, jo penso, bastant més pes que en altres municipals. No dic que no hagi... Sempre té un pes, perquè jo aquí a Sant Cugat jo sempre dic el mateix, no? O sigui, el senyor Aldo Ciprián ningú coneixia a Sant Cugat, ningú. I per tant, que Ciudadanos hagi tingut els vots que ha tingut, doncs demostra, per una banda, la translació, o sigui, surten de PP i se'n van a Ciutadans, no? Perquè hi ha una cosa que és comuna, que és no independència, allò que en diuen que són constitucionals, que déu-n'hi-do, són constitucionals, doncs per la força del conjunt i a l'hora de pactar dins de cada municipi, clar, en aquestes circumstàncies pesa molt el partit. Però jo no sé, el cas d'Esquerra Republicana, si hi ha molta llibertat per poder decidir decidir-se a si arriba un acord o si des de la direcció central es diu un moment, fem una política general d'acord tots plegats i en un municipi on fem una cosa i nosaltres fem una altra en funció del mateix, inclús del mateix partit que demani o intenti negociar un pacte.
En el cas d'Esquerra hi ha una autonomia local que és sagrada, diguem, tan sagrada que a l'Ella Esquerra Republicana va pactar amb el Partit Popular fa bastants anys, diguem, no? I per una problemàtica molt concreta, l'Esquerra i el Partit Popular eren els dos únics partits que defensaven la protecció d'un espai natural, diguem, no? I cap altre partit ho defensava, escolta, al final, si la teva prioritat número 1 és defensar aquest espai natural perquè creus que el poble l'ha de mantenir, en fi, aquí tenim l'exemple de Torre Negra, que ja sabem, doncs, que històricament, doncs, els partits han anat units, diguem, no? Doncs, bueno, si tu trobes un partit que és, està al pol oposat ideològicament amb el 99% de les coses, però amb una cosa que per tu és principal i primordial, no, doncs escolta'm, pactes i tal, no? I l'Esquerra Republicana va pactar amb el Partit Popular a l'Ella i, òbviament, a nivell nacional, diguem, no
en fi. Però després aquí hi ha, en casos com aquest, en què hi ha pactes que semblen contra natura, no?, que són contra natura en àmbit nacional, que els mitjans caiem de quatre potes i ens centrem a destacar el simple pacte i dir, doncs, com va, PP i Esquerra pacten, Esquerra traeix i pacta amb el PP, o al revés, des de l'altra banda, el PP, tal. I si no ets capaç d'explicar els motius pels quals s'arriba aquest pacte i que dintre dels àmbits locals, doncs, moltes vegades hi ha coses que superen els eixos tradicionals, no?, dret, esquerra i nacional, que la gent es queda amb una imatge de la política completament... I que hauria de ser potser moltes vegades més normal del que sembla, no?, perquè... Per què no a Sant Cugat podria haver-hi ara, no sé, ho poso sobre la taula, un pacte Convergència i Unió Iniciativa 11+2, sumen 13,
i tant.
No? I ja sé que són forces que amb moltes coses no coincideixen, però programa en programa, a l'hora de posar-se d'acord, no es podria intentar arribar a un acord i dir que aquest pacte, com podria dir un altre, que aritmèticament sortís.
Aquí...
Convergència Esquerra es veu més natural, però un que fos així més, entre cometes, antinatural, eh?
Perquè aquí, en aquest cas concret, es tindria que mirar més la personalitat de la gent que forma part d'això, que no pas el fet de la sigla, però clar... A la sigla, per això deia que amb aquestes eleccions jo penso que ha pesat molt el fet aquest del país. Ha pesat molt, pensant no tant en les pròpies eleccions que s'acaben de fer, que són municipals, estem parlant qui governarà la ciutat o les ciutats o els pobles durant 4 anys, no? Aquesta seria la cosa primordial. Qui ho farà i qui ho podrà fer millor? Qui ho arribarà per poder... No, i en canvi no mirar altres coses, no, perquè després quan ja
és gairebé impossible, no? Que és que almenys a Sant Cugat, jo crec que a molts altres llocs també, però almenys a Sant Cugat el municipalisme entès la seva màxima esplendor, diguem, allò, el dia a dia, la gent que és, en fi, el que et dona, crec que aquí a Sant Cugat són, doncs, uns milers de vots, diguem, 1.000, 2.000, que et donen, que et treuen majories absolutes, que en fi, que no sé, al final jo crec que estem parlant d'un percentatge molt baix de gent que vota en clau estrictament municipal, diguem, perquè l'Aldo Cipriani no el coneixia ningú, diguem, però probablement el seu partit tampoc no, la gent que ha votat a Ciutadans tampoc no faci molta vida, diguem, el que entendríem per poble, diguem, no? Que jo veure totes les activitats d'aquí al centre, etc, diguem, no? Si la tingués, doncs probablement hagués tret, doncs, 3 regidors més potser algun altre, diguem, no? Però al final jo crec que això, que és un percentatge baix, que, en fi, treballes va tenir bé. Diguem.
Però hi ha efectes que jo penso que sí que són clars, o són bastant clars. Es va passar, eren 4.000 i pico més de votants des del 2011 al 2015.
6.000, no? 6.000 votants més.
No arribaven. Passava de 55.000 a 60.123. Sembla que era, no arribava a 5.000, estava a punt de... quasi al 5.000. I en canvi, si mires el nombre de votants que hi ha hagut aquesta vegada, ha sigut superior, i jo penso que és perquè molts joves que no havien votat el 2011 han votat. I això dona una diferència, sobretot pel que fa referència a la CUP, i dona una força a la CUP, i dona una força... també Esquerra Republicana, perquè estic convençut que hi ha hagut gent que ha votat ara que dic que perquè ha passat a poder-ho fer, o inclús perquè no ho va fer una altra vegada, senzillament no ho va fer, es va abstenir i ja està. Perquè el nombre de vots nuls i el nombre de vots en blanc gairebé són iguals, no ha canviat.
Bueno, en podem parlar, perquè el vots nuls aquest 2015 n'hi ha hagut 159, però si l'any 2011 en va haver 469.
De nuls.
Sí, de nuls. I de vots en blanc, aquestes eleccions n'hi ha hagut 511 i fa 4 anys 1.400. Vull dir que
hi ha hagut 1.000 vots.
A veure, que estem parlant de percentatges molt baixos.
Diferència.
Jo no sé com interpretar-ho, això, diguem, però el 2011 és evident que va haver-hi molts més vots en blanc i nuls.
Home, sí.
Que no pas ara el
2015. Si sumes els nuls i els blancs de fa 4 anys, haurien tret un regidor.
Sí,
o dos, no sé. Fent els càlculs així.
2.000 vots, diguem.
I ara no, perquè 500 més 500...
Que, 1.000, si, no. Si comences a mirar, a fer jocs amb els números, són coses que a vegades... Tu sí, penses, sí. Tenim un govern municipal que ha tingut 13.000 i pico de vots, si no recordo malament, 13.600 o 13.000...
No, perquè el 2011 em van treure... exacte, gairebé 14.000, i ara 13.500.
Sí. Bueno, que amb una població de 80 i pico, amb un nombre de votants de 60.000, doncs 13.000 donen al govern de la ciutat. A veure, en aquest cas el govern amb limitacions tota vegada que hi ha majoria, no? Probablement amb 14.000 o amb 15.000 vots seria una majoria absoluta.
Sí, amb una mica més ja fas alçar la...
Exactament. Amb aquests 15.000 vots, que en definitiva són la quarta part dels que poden votar, amb el 25% dels votants, dona el govern municipal. Clar, si comences a fer números d'aquest tipus, al final dius, ostres, aquí hi ha algú que no guanya, no? Perquè, en definitiva, la quarta part dels que voten, no la quarta part de la població, sinó dels que voten, doncs, li estan donant la possibilitat durant 4 anys, entre cometes, de fer el que vulgui. Entre cometes. Mm. Ja sabem que no és així, perquè ni aquí ni a cap lloc. Però si jugues amb això, penses, clar, llavors què passa als altres, aquests 4.000 més d'aquell, aquests 4.500 de l'altre, doncs... Sí, que és el que està passant en aquest moment, amb aquestes intents d'ajuntar, dir, la llista més votada. Clar, el PP, en aquest cas, a tota la resta d'Espanya, ho tenia claríssim. Ha de governar la llista més votada, perquè sabien positivament que en molts llocs que tenien segur no arribarien.
T'enganxen els dits, diguem, no? Perquè a un lloc ha de votar la governar més votada i a l'altre doncs, no ha sigut la més votada, però pacta amb no sé qui i acaben a govern, per tant... Aquí les casuístiques són molt grans, no? L'altre dia, per cert, parlant d'autonomia local, em sembla que el País Valencià, no sé exactament de quin poble, Ciutadans ha expulsat a un regidor, un mirant regidor seu, diguem, per pactar amb Compromís.
Sí, sí.
Allò, en contra de la línia ideològica del partit, fora, o sigui, sense contemplacions, no?
Escolti'm, abans de tancar, m'agradaria fer una petita referència a la xarxa de centres culturals polivalents, que aquest diumenge ha tancat la seva desena temporada d'espectacles. Segons els seus impulsors, ha posat de manifest aquesta temporada que l'aposta per la proximitat en la cultura gaudeix d'un públic fidel a Sant Cugat, i el tancament va ser un pícnic musical que va tenir lloc al cantó dels Jardins del Monestir. Dos grups que van tocar, si volen veure les imatges, doncs quan Pucat les va gravar i va oferir un vídeo, els demanaria una valoració de les xarxes centres culturals polivalents que, doncs, ja fa 10 anys que està en funcionament. Jo avui quan he vist la xifra dic, ostres, ja, Déu-n'hi-do, no? Vull dir que...
Bueno, la xarxa actual no fa aquests anys perquè s'han incorporat al xalet negre fa relativament poc. Jo penso que... Jo sempre he defensat el fet de la xarxa perquè sempre he demanat, a més a més, que treballi realment com a xarxa. I això, en aquest cas, faig referència exactament al tema d'arts escèniques, al tema de grups de teatre, sobretot, o de dansa, que... per mi haurien de tenir en aquesta xarxa el lloc idoni per poder mostrar el que fan d'una forma regular, donant volta, o sigui, girant per dins del municipi. Eh? O sigui que quan els de Mirasol fan una cosa de Mirasol, doncs que la setmana següent, o cap de 2 setmanes, la fessin a la Casa de Cultura i al cap d'una setmana més ho fessin al Casino de la Floresta, etc. per poder doncs, anar a buscar en el lloc corresponent al seu públic, el públic que pot participar. I sempre, a mi sempre se'm contesta el mateix, que els grups tenen el seu propi públic, i aleshores jo això dic que no és veritat, els grups efectivament tenen el seu propi públic, però s'ha de buscar l'altre, i probablement si de forma regular es fes, s'acabaria aconseguint un públic a més del que ja tenen habitualment. A mi em sembla que la xarxa és imprescindible i, a més, hauria de créixer una mica més i, sobretot, sobretot, el que hauria de fer és fer activitats contínues a tots els centres. És a dir, no val que es faci una cosa cada mes i mig en un lloc, perquè si es fa cada mes i mig no es crea doncs, l'assiduïtat de la gent, no hi va perquè ningú no ho sap. Si cada cap de setmana hi ha alguna cosa, encara que al principi estigui buida o encara que al principi no respongui tota la gent que hauria de respondre, es crea doncs, aquella sensació de que ja saben que es fa una cosa i la gent hi va.
Jo, en fi, felicitar doncs, a la xarxa per aquests 10 anys, ja, diguem, però en qualsevol cas tinc la sensació que la xarxa és el germà petit i lleig, diguem, de cultura a l'Ajuntament de Sant Cugat, diguem, no? Perquè per una banda doncs, tens el Teatre Auditori, que tanca la temporada 150.000 espectadors, no sé, l'altre dia ha sortit la xifra, diguem, i per l'altra doncs, tens la xarxa de centres culturals polivalents, que, bueno, que et fa concertets, que estan bé, però són concertets, algunes obres de teatre amateurs, no? Perquè si, bueno, algun cop van portar no, pulmons a Mirasol, per tant...
I professionals.
Sí, van portar pulmons, per exemple, recentment a Mirasol, per tant, en fi, però algunes coses amateurs, algunes coses que no tenen amateurs, però a l'altra banda doncs, tens l'imponent allò de Teatre Auditori que programa tot el que fan a Barcelona, diguem, no? Clar, a mi em sembla una mica descompensat, diguem, no? Perquè si el Teatre Auditori el que busca és omplir la seva sala i només omplir la seva sala, doncs és una llàstima, diguem, no? Perquè mentrestant que fa i programa d'aquesta manera, doncs la xarxa, doncs, en fi, segurament té unes limitacions pressupostàries, en fi, i de tot tipus, doncs són molt més grans que no té doncs, el centre cultural, diguem, no? Per tant, jo crec que aquí hauria d'haver-hi doncs, una, no sé, un treball conjunt, d'alguna manera, que el Teatre Auditori pogués entrar també, doncs, per què no, en els municipis, diguem, no? Però aquí tinc la sensació, almenys des de fora, que són dos castells de, en fi, separats, i allà doncs, no, amb les seves muralles, i per tant aquí no entra... No entren uns, no entren els altres. Jo crec que la feina que fa la xarxa és una bona feina per acostar-nos la FIA. Cultura del petit format segurament doncs, arreu, però vaja, jo crec que aquí tenim camí per recórrer, no tant a nivell de feina dels tècnics, que és la que fan i molt bé, sinó a nivell polític, no? Sant Cugat a determinar què vol que es programi a Mirasol, no? Perquè al final ens trobem que la xarxa programa determinades coses en funció de l'espai que tingui, és a dir, que necessito una obra on hi càpiguen 50 persones, doncs aquí no puc, vaig a l'altra banda, home, no és això. Sí, justament, si tenim una xarxa és per portar arreu les coses doncs, que determinem de la nostra política cultural, diguem, no de la nostra política de quants llocs, quantes cadires té l'espai, o si hi ha més lloc per fi d'escenari o no, no? En fi, jo crec que s'hauria de fer una reflexió profunda i aquests dos castells que són el cas del Teatre Auditori bastant intocable, doncs hauríem de veure què passa, perquè, en fi, perquè és una llàstima que hi hagi doncs, la xarxa, que sigui això, el germà petit i lleig de l'Ajuntament i per l'altre doncs, tinguis el
l'hereu. I ens queda la Unió aquí esperant.
És que,
i ens queda la Unió aquí esperant, que veurem. Jo diré una cosa només per tancar-ho per part meva. L'excel·lència del funcionament del Teatre Auditori i l'excel·lència del funcionament de les xarxes no són incompatibles. No són contràries a l'una a l'altra. Al contrari. Al contrari. Són absolutament complementàries i necessàries. Jo... perquè hi ha públic suficient per fer-ho. Segur.
Jo per cert, això ho vaig comentar, ho he comentat repetidament doncs, amb tècnics amb dos llocs, diguem, i en fi, no volen saber-ne res un de l'altre, diguem. És mentida, perquè sí que en determinades coses col·labora, diguem, però de vegades sembla que, home, una mica més de col·laboració entre vosaltres i és que aquí tots plegats hi sortiríeu guanyant. El Teatre Auditori no s'ha de tancar només a les quatre parets de la plaça Victoria.
Sobretot sortiria guanyant el públic.
Clar.
És que anava a fer la pregunta abans en el Bernat de i quin paper jugarà la Unió
entre aquests dos castells.
Això pot donar per una tortúria sencera.
Sí, no, per això.
Però en tot cas segur que va per llarg, perquè en fi, quan d'aquí comencen les obres, tot plegat, aquí estem parlant de
finals del mandat,
bastants mesos.
Home, jo penso que... Jo penso que fins al 2017 no tindrem ocasió de veure masses coses.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 i arriba el butlletí de les xarxes especial de cua.cat. Eduard Gené i Bernat Picornell, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu. Bon dia.
El gall del monestir.